Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'Ajuntament podria aplicar mesures cautelars als pisos amb xinxes d'Espronceda. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. És una nova via en la qual s'està treballant per si no es compleixen amb els requisits que exigeix l'actuació subsidiària. Matías Arracán és l'alcalde de Sabadell.
Manca poder disposar d'aquest informe tècnic que ha de fer l'empresa a qui li hem encarregat conjuntament amb els veïns que faci aquesta primera diagnosi, i amb aquesta informació, la informació que estem recollint també des d'Acció Social i des de comunitats, des d'habitatge, doncs procurarem, no?, tenir la resposta a aquesta possibilitat que s'obre ara des d'un punt de vista de solució diguem-ne urgent, ràpida.
Els afectats, per la seva banda, es mobilitzaran demà al ple, coincidint amb el debat de dues mocions del PSC i de Ciutadans sobre la plaga de xinxes.
La nit de Santa Llúcia, on s'entreguen els premis com el Sant Jordi de Literatura Catalana, es farà a Sabadell.
La 68a edició del certamen es farà a la ciutat el 14 de desembre, com han acordat avui l'alcalde i Òmnium. En la cerimònia, a més del Sant Jordi de novel·la, també s'entregaran els premis Carla Riba de poesia i el Mercè Rodoreda de contes i narracions.
En esports, el Sabadell disputa aquest vespre el seu primer partit de la pretemporada.
Es tracta d'un amistós contra el Palamós, que tindrà lloc just d'aquí una hora en terres barcelonines, una cita a la qual el centre d'esports arriba amb millor plantilla que la temporada anterior, segons el tècnic Toni Saligrat.
Aquestes i altres notícies les abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so. Comencem.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Ara mateix 31 graus a Sabadell. Temperatures que han tornat a pujar després de les pluges d'ahir que van fer baixar el termòmetre. Hem d'esperar més calor? Li preguntem al Roc Mateu. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Ara mateix ja descarreguen alguns ruixats i xàfecs a zones del Pirineu i del Prepirineu, i de fet es mantindran actius en aquest sector durant la tarda. Atenció, perquè localment podran descarregar amb intensitat forta, això vol dir que en tan sols mitja hora podran acumular-se 20 litres per metre quadrat i fins i tot podran acompanyar-se de tempesta i també d'alguna calamarsada. Això sí, avui esperem que els ruixats no siguin tan importants i tan forts com els que vam tenir ahir. A la resta del Principat, l'ambient es manté assolellat, amb algun núvol d'evolució a algun punt del prelitoral, sense més conseqüències, amb unes temperatures que avui estan quedant més altes que ahir, valors que es mouen de manera generalitzada entre els 32 i 35 graus de màxima, puntualment, però cap a ponent poden ser una miqueta més altes, o també cap a l'interior de les comarques de Girona. Demà, però, esperem que les temperatures continuïn pujant una miqueta més, per tant, es mantindrà aquest ambient calorós i sobretot xafogós a la costa i al prelitoral. I d'aquest moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit d'aquesta hora, trobem retencions a la C58, a Badia i a Montcada en sentit Barcelona, i també a Sant Quirze, en aquest cas, en els dos sentits. Si mirem a la B30, hi ha problemes a Barberà i Cerdanyola per enllaçar amb aquesta autopista del Vallès en els dos sentits, i a la P7, al seu pas per Barberà, trobem 4 quilòmetres de cua en sentit Tarragona. A Barcelona, trànsit dens a aquesta hora a la Ronda Litoral, entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits, i a la Ronda de Dalt, entre Diagonal i la Meridiana, també en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. L'Ajuntament estudia mesures cautelars contra la plaga de xinxes d'Espronceda. Des de l'administració local han obert aquesta via perquè els afectats no hagin d'assumir de forma immediata el cost de la fumigació dels pisos amb aquests insectes. Ho ha anunciat aquest matí l'alcalde Matías Arracán com a alternativa a l'actuació subsidiària anunciada ahir.
Ara mateix l'Ajuntament està pendent d'un informe tècnic que podria arribar en les pròximes hores. El document ha de determinar si es compleixen amb els requisits necessaris per actuar, sigui amb aquestes mesures cautelars o de forma subsidiària. Amb tot, l'actuació de l'administració local als immobles afectats per la plaga de xinxes es podria donar a molt curt termini. Per Sarracan, el més important és actuar amb rapidesa.
Perquè entenem que la situació requereix d'una actuació més intensiva, no?, donades les dificultats de poder executar aquestes mesures a tots els habitatges dels blocs que tinguin una situació d'extensió d'aquesta plaga. La voluntat política és poder actuar el més ràpidament possible, ja sigui acompanyant els veïns, ja sigui actuant amb aquestes mesures cautelars.
En paral·lel a les deliberacions del consistori, els veïns afectats per la plaga de xinxes han convocat per demà a la tarda una assemblea per posar en comú l'estat de la situació. Després de la trobada, els veïns tenen previst mobilitzar-se al ple municipal, on demà es debatran dues mocions del PSC i Ciutadans sobre com s'ha gestionat la plaga i què caldria fer per posar-hi fi.
El servei d'atenció domiciliària augmentarà el seu pressupost en 800.000 euros de cara al 2019-2020. És l'increment previst en el plec, el nou plec de condicions d'aquest servei, que s'ha de debatre demà precisament al ple municipal del mes de juliol. Aquesta aportació permetrà contractar una trentena de treballadors més i augmentar les hores d'atenció en 20.000 respecte al moment actual. L'objectiu final és acabar amb les llistes d'espera.
La plantilla del Servei d'Atenció Domiciliària en reclamava la municipalització aprofitant la fi del contracte amb la concessionària Pere Mata. Tot i això, des de l'Ajuntament assenyalen que impulsar un nou concurs amb un plec de condicions més ambiciós és una millor opció. El regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, assegura que la municipalització era inviable pel cost econòmic i per les dificultats de gestió que suposaria, però insisteix que els drets dels treballadors estan més que garantits.
No hi ha hagut problemes, tot el contrari, ha millorat molt la situació de molta d'aquesta gent, que com us dic, per exemple, en temes com per exemple els 60 minuts o el temps de recollida del material, comptat com a temps de treball, evidentment que les condicions laborals han millorat i millorat molt. I el bon funcionament que tenim actualment no depèn de l'empresa que guanyi el concurs, depèn de que l'administració assuma el que és la seva responsabilitat, que és controlar, monitorar, fer complir el plec de condicions, que és el que hem fet durant aquests dos anys i que la nostra intenció és seguir fent, per la qual no hi ha que preocupar-se per aquest aspecte.
A banda d'aquesta qüestió, el ple municipal també es debatran unes noves subvencions perquè les famílies amb ingressos baixos puguin fer front a l'impost de béns immobles, l'IBI. Les podran reclamar totes aquelles famílies que cobrin menys de 23.500 euros anuals i es distribuiran en 4 trams. En funció de la renda, rebran una ajuda que finançarà el 100% de l'impost, el 75%, el 50% o el 25%. Juli Fernández, tinent d'alcalde i regidor d'Economia i Serveis Centrals.
Sempre s'assignaran en funció dels ingressos, de menys a més ingressos, fins a exaurir la partida pressupostària dels 350.000 euros. Seguiran obrint les convocatòries en els diferents nivells de renda fins que s'exaureixi aquesta partida de 350.000 euros.
Per últim, a la sessió plenària de demà també s'aprovarà el pla de mobilitat del centre, que ja compta amb els terminis de les actuacions previstes. Per exemple, les obres al carrer Sant Pere començaran la setmana que ve, les del carrer Les Paus i Llobet començaran al gener i ja s'està elaborant el projecte per convertir en plataforma única el carrer Tres Creus entre el carrer de la República i Sant Joan.
Vaga de 48 hores dels taxistes barcelonins per protestar contra la falta de regulació sobre llicències a vehicles de lloguer amb conductor, les BTC. Una manifestació recorreguda als carrers de la ciutat comtal on s'han acabat produint aldarulls entre taxistes i treballadors de Cabify. Aquests incidents han provocat que aquesta empresa i Uber anunciïn que suspenen temporalment els seus serveis a la ciutat de Barcelona.
Una gran manifestació ha recorregut els carrers de Barcelona per denunciar la falta de legalitat en les llicències BTC en negocis com Uber, precisament. Magno Castillo, taxista de Sabadell, acusa el govern espanyol de no complir amb la legalitat, ja que assegura que s'estan donant més llicències de la que es pot per reglament. Això provoca que aquests serveis com Uber treguin clients als taxistes més tradicionals.
Les VTCs són unes llicències per fer un tipus de servei que no és el servei de taxi. I aquestes aplicacions les utilitzen per fer de taxi. I això no és legal. Llavors, n'hi ha una altra llei que diu que només pot haver una per cada 30 taxis. I actualment a Espanya n'hi ha una per cada 7 taxis. Estan fora de la llei, però no la fan complir, i aquest és el problema.
En aquesta manifestació s'hi han viscut moments tensos quan un grup de protestants han colpejat vehicles de la companyia Cabify quan estaven de servei. Minuts més tard, aquesta empresa i Uber han anunciat que suspenen els seus serveis temporalment fins que la situació torni a la normalitat. Recordem que durant aquesta jornada de vaga no hi haurà serveis mínims ni tampoc taxis que facin de manera gratuïta serveis socials als hospitals.
I parlant de vagues, el comitè d'empresa de Tecnoclínic ha desconvocat l'aturada parcial, ja que la direcció ha accedit a negociar. Des de la direcció han acceptat posar sobre la taula la millora de les condicions dels treballadors afectats per la implementació del quart torn de treball. També milloren la proposta inicial amb una reducció del temps d'aquest quart torn i augmenten la compensació dels treballadors d'aquest horari.
Notícies vespre.
Parlem de salut quan falten 5 minuts per un quart de 8. Els menors d'un any que viatgin aquest estiu a Europa no caldrà que es vacunin contra el xarampió. Malgrat el rebrot de la malaltia en països com Alemanya, França, Itàlia, Romania, Grècia o Regne Unit, els metges afirmen que és gairebé impossible contagiar-se. A més, vacunar-se tampoc no seria la solució, ja que la dosi no és 100% efectiva en nens de menys de 12 mesos. És la decisió final que ha pres la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.
A principi d'aquesta setmana saltaven les alarmes davant d'una suposada epidèmia de xarampió a Europa. Certament hi ha hagut un repunt dels casos de la malaltia en determinats països, però el risc de contagi és molt baix i el viatge és de curta durada. El doctor Valentí Pineda, coordinador de la Unitat de Malalties Infeccioses, Adopció i Nen Viatger del Taulí, a més de ser president de la Societat Catalana de Pediatria, apunta un dels motius que podrien explicar aquest augment dels casos de xarampió a Europa.
El número de casos de xarampió que hi ha hagut o que ja està veient a Europa, sobretot a Itàlia, a Romania, Grècia, França, en principi és degut a una baixada de la cobertura vacunal. Si el nostre país, aquí a Catalunya, en principi no baixem les cobertures vacunals que tenim, que en aquest moment són superiors al 96%, no ens hem de preocupar. Tot és un problema de tenir vacunats o no tenir vacunats la nostra població.
Tot i això, el doctor Pineda recorda que el xarampió és una patologia que pot tenir complicacions i que cal anar en compte si es té constància que s'ha entrat en contacte amb algú que la pateixi.
És una malaltia greu en els adults i és una malaltia greu en els nens petits i com passava fa molts anys, abans dels anys 80, quan encara no es vacunava, doncs el xarampió tenia les seves complicacions i complicacions importants. Poder de les més freqüents eren les pneumònies, també doncs, infeccions d'otitis mitja, en pocs casos però eren greus d'encefalitis, o sigui que les complicacions hi eren, però ara nosaltres a Espanya ja fa molts anys que no veiem aquests casos.
Valentí Pineda recomana seguir el calendari de vacunació que preveu la vacuna als 12 mesos i un recordatori als 3 anys. I és que gràcies a l'elevat nivell de cobertura que hi ha a Catalunya, el Taulí no va tractar cap cas de xarampió en el darrer any.
I afegim més notícies del dia. El moviment d'Esplai del Vallès celebra demà la festa de cloenda dels casals d'estiu de la ciutat organitzats per l'entitat.
El Parc de la Font Rull acull demà uns 200 infants de 5 escoles de la ciutat on aquesta entitat ja ha organitzat els casals d'estiu. La festa, a part de ser una jornada lúdica, vol fer un reconeixement a la tasca que les entitats de lleure educatiu porten a terme diàriament.
Sabadell acull aquests dies un intercanvi europeu de joves centrat a visibilitzar les dones en processos de pacificació negociats.
Women in Peace és el nom d'aquest intercanvi que acull la ciutat una trentena de joves de diferents nacionalitats. Durant aquesta trobada, els participants duen a terme debats i dinàmiques liderades per dones per reflexionar sobre la negociació i les cures. Aquest intercanvi està organitzat pel Taller d'Art, Cultura i Creació i es desenvolupa al Molí de Sant Oleguer.
El president de la Generalitat visita demà a Sabadell en una visita institucional.
Així és, Quim Torra farà la seva primera visita oficial a Sabadell. Arribarà a l'Ajuntament a les 9 del matí i intervindrà en una reunió de treball dels membres del govern. Posteriorment, firmarà el llibre d'honor de la ciutat a la sala de plens.
400 clients de la Creu Alta recuperen el servei d'aigua.
Una avaria al número 13 del passatge al Mirall Marquet ha deixat sense aigua durant tot el matí els abonats de la companyia Aigües de Sabadell.
I la Diputació de Barcelona invertirà més de 2 milions d'euros en la modernització de polígons industrials vallesans.
Els municipis de la comarca que se'n beneficiaran són Sant Quirze, Barberà, Santa Perpètua, Polinyà i Palau Solità i Plegamans. Aquesta subvenció s'emmarca en un pla més ampli que preveu destinar 30 milions d'euros en l'actualització dels polígons de la demarcació de Barcelona.
En cultura us avançàvem en titular. Sabadell acollirà la 68a edició de la Nit de Santa Llúcia, un dels esdeveniments culturals més rellevants del país. Una cita que tindrà lloc el pròxim 14 de desembre. L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, apunta que el mes abans de la cita es realitzaran activitats a la ciutat relacionades amb la cultura.
Sabadell es convertirà per una nit en el centre cultural del país. Òmnium i l'Ajuntament de la ciutat han pactat que Sabadell sigui l'encarregada de donar seu a la Nit de Santa Llúcia d'enguany. Matías Serracant, l'alcalde de Sabadell, assegura que és tot un honor acollir aquest acte, tant pel seu significat cultural com també per ser la ciutat dels dos últims presidents d'Òmnium.
Pel que representa ser, no, aquella nit del centre, no, de la literatura catalana, i pel que també la vinculació que sempre ha tingut doncs, Òmnium, no, els darrers presidents i presidenta d'Òmnium amb la ciutat de Sabadell.
El sabadellenc Jordi Cuixart, empresonat des del 16 d'octubre, ha volgut ser present a la trobada per mitjà d'una carta escrita des de la presó de Lledoners. A la missiva, Cuixart agraï la predisposició de Sabadell per acollir la nit de Santa Llúcia d'enguany. Sarracant apunta que rebre la carta del president d'Òmnium ha sigut dolorós i a la vegada il·lusionant.
Molta il·lusió i també dolor, no?, de rebre aquesta carta escrita des de la presó del que és el president d'Òmnium a Catalunya, i a il·lusió a parts iguals, no?
La nit de Santa Llúcia és un esdeveniment artístic durant el qual es lliuren alguns dels premis més rellevants de les lletres catalanes, i destaquen el Premi Sant Jordi de la novel·la, el Premi Carles Riba de poesia o el Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @amuntaltaló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Viatge amb la TUS. Guanya temps per a tu i els teus.
Agafa l'autobús. El transport públic segur, ràpid i còmode. Viatge amb la TUS.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Moment de sortir de Sabadell i de la comarca i fer una mirada més global amb la resta d'actualitats destacades del dia. Comencem parlant de la multa europea a Espanya de 12 milions d'euros pel tractament d'aigües residuals.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha condemnat a Espanya una multa de 12 milions d'euros per l'incompliment de les normes europees sobre tractament d'aigües residuals urbanes. Aquest incompliment s'ha donat principalment en localitats d'Andalusia, però també a Canàries i Astúries. Si no resol aquests problemes d'incompliment, Espanya haurà de pagar 11 milions d'euros cada nou semestre.
La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana 11 anys de presó a l'expresident del Barça, Sandro Rosell.
Se li atribueixen comissions il·legals de fins a 15 milions d'euros a partir dels drets d'imatge de la selecció brasilera. La Fiscalia també li ha demanat 59 milions d'euros de multa.
Ryanair anuncia que acomiadarà 300 treballadors i reduirà un 20% la seva flota a Irlanda.
La companyia de baix cost ha fet l'anunci coincidint amb els dos dies de vaga convocada per la tripulació de cabina per reclamar la millora de les condicions laborals. Segons ha explicat Ryanair en un comunicat a la Borsa de Londres, les vagues dels pilots han provocat un descens de les reserves a Irlanda. Aquesta companyia ha assegurat que oferirà a aquests 300 treballadors acomiadats el seu trasllat a Polònia, país on Ryanair segueix creixent. Pel que fa a la reducció de flota, a Irlanda passaran de tenir 30 a 24 avions a partir d'octubre.
Carles Puigdemont aspira a poder tornar a Catalunya, tot i l'ordre de detenció que pesa sobre ell, en cas de tornar a Espanya.
En una compareixença des d'Alemanya, l'expresident de la Generalitat ha afirmat que no trigarà 20 anys en trepitjar Catalunya. Després ha volgut aclarir que si hi hagués una restitució de la democràcia o la declaració d'independència, ell seria lliure de poder tornar a Catalunya. També s'ha mostrat disposat a reunir-se amb el govern espanyol i ha declarat que troba estrany que l'executiu es reunís a Meta i no pas amb els independentistes catalans. Puigdemont també ha anunciat que dissabte tornarà a Bèlgica per continuar defensant el mandat de la gent.
En economia, el port de Barcelona bat un nou rècord en tràfic de mercaderies amb gairebé 34 milions de tones el primer semestre d'aquest any.
El primer semestre ha estat el millor període de la història del port de Barcelona en termes de tràfic total. En els primers 6 mesos de l'any, el port ha mogut un total de gairebé 34 milions de tones, el que suposa un creixement de quasi el 18% respecte a l'any passat. També hi ha hagut un creixement del 13% de passatgers.
Fora de les nostres fronteres, les eleccions al Pakistan han començat amb un atemptat suïcida que ha causat 30 morts.
A primera hora del matí de la jornada electoral ha tingut lloc un atemptat suïcida que efectivament ha causat almenys 30 morts a una ciutat a prop de la frontera amb l'Afganistan. El terrorista ha fet esclatar la càrrega explosiva que portava sobre quan passava estava una furgoneta policial al costat d'un col·legi electoral.
Atemptat suïcida a Síria, atribuïts a l'Estat Islàmic després de mesos d'inactivitat al país.
Aquesta matinada al sud-oest de Síria s'ha donat una sèrie d'atemptats suïcides que es creu que serien obra d'Estat Islàmic. Els atacs han provocat 54 morts i també desenes de ferits. Si es confirma l'autoria per part de l'organització jihadista, es tractaria de les primeres accions d'aquesta magnitud fetes pel grup després de mesos d'inactivitat al país.
I un últim apunt en l'àmbit científic, troben aigua líquida al subsol del planeta Mart.
Aquest dimecres, la revista Science ha publicat la troballa d'un llac d'aigua líquida que es troba a 1,5 quilòmetres sota el gel del pol sud de Mart. Aquesta resolució posa fi a 30 anys de debat sobre si realment hi havia aigua líquida sota els pols glaçats.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
En poc menys d'una hora, el Centre d'Esport Sabadell disputarà el primer partit de la pretemporada. Els de Toni Saligrat visiten a partir de les 8 del vespre el Palamós, tot plegat en una jornada en la qual hem pogut escoltar les primeres declaracions del tècnic de Torrent en aquesta pretemporada.
Un Saligrat que considera que enguany la plantilla té més nivell que la temporada passada. El tècnic de Torrent reconeix l'esforç del club per portar jugadors de qualitat i que han de permetre al grup fer un salt endavant respecte de l'any passat.
A priori, jo realment crec que l'equip l'hem reforçat i per a mi l'equip és millor que el de l'any passat, sí, sí que ho és. Per les dues raons que ja vaig comentar, per un costat tenim la base de treball de l'any passat, de tots els que continuem aquest any, i després crec que les incorporacions que hem fet ens poden donar més rendiment que jugadors que han sortit.
El de Torrent ha reconegut el seu paper protagonista en els fitxatges d'aquesta temporada, en els quals hi ha participat activament, i s'ha mostrat convençut que enguany els jugadors nous sub-23 aportaran més que els de la temporada. Acedo i Cobo també han vingut per petició de Saligrat. Sobre el partit d'avui també ha parlat el tècnic Arlaquinat i ha estat clar.
Avui lo realment important és que la gent acumule minuts de competició i que ningú es faci mal. I a més, si podem anar veient cosetes futbolístiques que anem treballant i que volem que surti, pues, molt millor és la idea.
Pel que fa a la composició final de la plantilla, Saligrat espera encara l'arribada d'un central que pugui substituir la marxa de Pol Moreno i ha anunciat que finalment el jugador del planter, Pol Gómez, no estarà amb el primer equip.
I es porta en directe perquè a aquesta hora l'equip femení de la selecció espanyola de waterpolo disputa les semifinals de l'Europeu de Barcelona. El combinat estatal, amb 8 jugadores del Natació Sabadell, s'enfronta a Grècia en la segona semifinal del torneig. En la recta final del partit ara mateix es troben amb 9-5 el marcador a favor de les gregues. La primera semifinal se l'ha endut Holanda, que ha superat a Hongria per 8-7. En aquest cas, un resultat més ajustat. L'equip masculí, de la seva banda, lluitarà per dijous per arribar a la final del torneig. Els de David Martín es van imposar ahir a Grècia per un contundent 10-6.
El combinat estatal es va mostrar molt superior a un conjunt grec que només va plantar cara en els dos primers quarts. Sergi Cabana, jugador del club i la selecció, parla d'objectiu complert.
Sí, l'empat contra Montenegro ens va donar molta vitalitat, molts ànims, i ens vam marcar aquesta data estàvem pensant durant tota la preparació en els quarts de final, toqués contra qui toqués, i s'ha vist que l'equip ha respost, l'equip ho ha donat tot.
El partit contra Itàlia de semifinal serà dijous a les 10 de la nit.
I no deixem la piscina perquè els nedadors del Natació Sabadell, Marina Garcia i Marc Sánchez, es concentren a partir de divendres al CAR de Sant Cugat amb la selecció espanyola. Tots dos viatjaran a finals de mes cap a Glasgow per disputar els campionats d'Europa de natació que se celebren del 3 al 9 d'agost.
La bracista competirà a Glasgow en les seves dues proves més destacades, el 100 i el 200 braça. Això sí, Garcia apunta que els 200 serà la seva gran oportunitat de treure un bon resultat. La barcelonina apunta com són els últims dies abans d'aquesta cita escocesa.
Home, doncs els últims dies abans del campionat, doncs això, ens concentrem i bueno, aquí tenim la facilitat de tenir el CAR i allà doncs entrenem, ens preparem físicament, massatges, estem molt més controlats a nivell doncs, alimentari, de descans i tot, i bueno, va bé estar amb l'equip junts, que ens transmetem a l'un dels altres doncs, les energies i les ganes de competir bé. I això és un punt a favor, un punt que ens ajuda a preparar-nos físicament i mentalment.
L'altre participant del club, Marc Sánchez, també competirà en dues proves, els 200 lliures i el relleu 4x200 lliures. Sánchez diu que arriba en molt bon moment de forma i amb molt bones vibracions.
Siguent objectius i realistes, la veritat és que millorar la marca d'inscripció amb la que vaig, o sigui, la meva millor marca al 200 lliure, i sobretot també amb el relleu, fer una bona aposta i deixar l'equip en la millor posició possible, doncs és l'objectiu principal, no? Fer millor marca i córrer tot el que es pugui. I després, tot el que vingui ja és una recompensa a tota la feina que s'ha fet i a totes les ganes que li hem posat durant la temporada, no?
La gran absent del combinat estatal serà Mireia Belmonte, però també Ona Carbonell. La nedadora del Natació Sabadell és la principal absència de la convocatòria de la selecció espanyola de natació artística per participar en aquests campionats. Carbonell ha decidit no ser a Glasgow i així preparar bé el Mundial de Corea del Sud del 2019.
En futbol sala, l'Escola Pia i el Natació Sabadell ja coneixen el calendari de la pròxima temporada. Els dos conjunts de la ciutat tindran un inici de lliga força complicat i contra rivals a priori directes per la zona alta de la classificació.
La Pia començarà a la pista d'un recent ascendit, lo Caragol de Lleida, un partit trampa, ja que els de Borja Burgos coneixen ben poc els de les Terres Ferma. Ara bé, després d'aquest enfrontament, als escolapis els arriba un autèntic turmalet, amb partits contra la Unió Santa Coloma, el Bellsport i el Manresa. El tècnic local creu que enguany la lliga serà més competida.
Sí, 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 la veritat és que, bueno, jo crec que l'any que ve la competició en si ha pujat molt al nivell. Hem vist com tots els equips s'estan reforçant molt bé, amb jugadors amb experiència també, inclús a primera i segona divisió, i jo crec que serà una lliga molt igualada.
El Natació Sabadell també començarà el campionat jugant contra un recent ascendit, però a diferència de la Pia, ho farà rebent a casa l'Isur de Terrassa, en el que serà un derbi comarcal. El tècnic nedador Diego Blanco diu que serà un partit amb molts al·licients.
Creo que la primera jornada, jugar en casa con los tuyos, al final siempre es positivo. Es verdad que es un derbi, que Isur son de Terrassa... Vendrán pues motivados porque ellos acaban de ascender, nosotros tenemos varios jugadores que son de Terrassa, más el segundo, más yo que somos de Terrassa, entonces nos vamos a encontrar con un equipo motivado y con mucha gana.
El primer derbi entre Pia i Natació Sabadell arribarà el cap de setmana del 24 de novembre i es jugarà al pavelló del carrer Garcilaso.
En àmbit més general, el dia ens deixa altres informacions destacades. En fem un repàs a continuació. Malcom ha passat la revisió mèdica amb el Futbol Club Barcelona i ja viatja cap a Portland per incorporar-se amb la resta de companys.
El brasiler s'afegirà així a la gira pels Estats Units que s'està realitzant l'equip. Està previst que la presentació del nou futbolista del Barça es faci al país nord-americà.
Encara en futbol, l'Espanyol juga des de les 7 de la tarda el segon amistós de la pretemporada.
L'equip perico també està de gira pels Estats Units, a Richmond concretament, i a hores d'ara s'enfronta al conjunt local. Ho fa amb l'absència dels lesionats Esteban Granero, Sergio García i Marc Roca.
Al Tour de França, el colombià Nairo Quintana s'ha endut la 17a etapa, amb final al Col del Portet.
A la classificació general, el gerent Tomàs és més líder de la prova després de treure temps al fins ara segon classificat, Chris Froome. Ara el segon a la general és l'holandès Tom Dumoulin. Froome és ara a més de 2 minuts del seu company d'equip.
En bàsquet, el Barcelona Lassa ha fet oficial el fitxatge de Kevin Pangos.
El jugador canadenc amb passaport eslové arriba al conjunt blaugrana després d'un any als Algoritmes Kaunas. Pangos signa amb el conjunt blaugrana per les pròximes 2 temporades.
L'Atlético de Madrid ha fet oficial avui la incorporació de Gelson Martins.
Jugador portuguès que arriba procedent de l'Sporting de Portugal i que ha signat per les properes 5 temporades pel conjunt matalasser.
Més moviments al mercat estiuent perquè el central català Sergi Gómez ha signat pel Sevilla.
Gómez arriba al conjunt andalús procedent del Celta de Vigo. Els gallecs ingressaran 5 milions d'euros pel traspàs del jugador format a la Masia.
Menys d'un minut per 8:15, marxem. Moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 25 de juliol. Recordeu que totes les informacions que us hem acostat en aquesta mitja hora les podeu trobar ampliades al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir informats seguint-nos a les xarxes Facebook, Twitter, Instagram. Tornem a la 94.6 demà a les 10 del matí amb el Notícies Matí. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.